Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Cada dia un aplaudiment a Ràdio Estel. Avui, com a homenatge als metges, infermers i infermeres que han treballat tant contra el virus i per tenir cura de tantes i tantes persones. El nostre aplaudiment per vosaltres.
Ràdio Estel.
Són les 8 i gairebé un minut. Bona nit de nou. Us parla Ignasi Miranda. Només un 5% de la població espanyola té anticossos del Covid-19. Els primers resultats de l'estudi serològic a 36.000 llargs indiquen que únicament al voltant de 2 milions d'espanyols serien els qui tindrien aquesta immunitat desenvolupada contra el coronavirus. És el percentatge que coincideix amb les hipòtesis que havia donat el govern. Els ministres de Sanitat i Ciència, Salvador Illa i Pedro Duque, han presentat aquesta tarda els resultats preliminars d'aquest treball, acompanyats per la directora de Salut de l'Institut Carlos III, Raquel Iotti, i la directora de l'estudi, Marina Pollan. A Catalunya Salut proposa que Girona, Lleida i Catalunya Central entrin dilluns vinent a la fase 1 i estudia què fer amb Barcelona. El govern ha aprovat aquesta proposta que traslladarà al govern espanyol. Si Girona, Lleida i Catalunya Central s'afegeixen a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran, només quedaria la zona de Barcelona, aquesta regió sanitària, per entrar en la primera fase de desescalada. I també us expliquem que 30 són els morts per coronavirus als hospitals catalans en les últimes 24 hores, el dia que s'han superat les 35.000 altes, segons ha informat avui també el Departament de Salut de la Generalitat. Hi ha hagut incidències puntuals durant tot el dia en el primer dia de preinscripció escolar telemàtica, que ha començat amb algunes dificultats tècniques, però hi ha temps fins la setmana vinent, fins al dia 22. A partir del 19 també es podrà fer presencialment amb reserva prèvia. I per primera vegada en la història de la devoció a la Mare de Déu de Fàtima, avui en la seva festa, el santuari portuguès ha celebrat el dia sense presència física de fidels. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ràdio Estel.
Com ja vàrem comentar la setmana passada, no hi ha dubte que la crisi del confinament, dins la seva excepcionalitat i gravetat, també ha tingut alguns efectes positius, sobretot en el món educatiu. Si més no, com a revulsiu de la nostra consciència com a educadors. Les veus que ens acusen de conservadors o d'immobilistes s'han quedat, en molts casos, sense gaire arguments, perquè l'esforç que hem fet a nivell col·lectiu ha estat i està sent ingent. Aquella acusació d'immobilisme, per cert, és injusta no només personalment i professionalment, sinó també essencialment, perquè una de les feines dels professors és educar els bons hàbits i això implica introduir rutines a les vides dels nostres alumnes. I la rutina per definició, requereix precisament una certa conservació. Per altra banda, és cert que tots ens hem hagut de formar i practicar en la docència no presencial. I això ha tingut l'efecte positiu de fer-nos perdre la por a la mediació telemàtica. Alguns profetes de la innovació ja s'estan fregant les mans pensant que les classes virtuals han arribat de sobte per no marxar. Però el cert és que la pràctica, a més de fer-nos perdre la por, també ens ha permès jutjar clarament els límits d'un model, del possible model no presencial. Segueix sent igual de vàlid al principi, que no es pot educar si no veus el blanc dels ulls al teu alumne. Precisament en aquest punt s'ha donat una paradoxa que em sembla que és el fruit potencialment més fèrtil de tota la crisi. La manca de presència ordinària i la consciència de la necessitat dels nostres alumnes ha fet que molts professors es fessin més presents que mai a les seves vides. La distància física ha provocat en molts casos, els casos dels qui són dignes de ser considerats mestres, que s'escurcés la distància emocional, l'empatia i l'acompanyament. Aquesta experiència i aquesta disposició són les que realment haurien d'haver vingut per quedar-se, perquè aquesta és realment l'essència de l'educació. Ho ha estat sempre, però ara ho és més que mai. Per poder educar veritablement, t'has de fer proper als teus alumnes, assequible fins a vulnerable. Aquest és el risc que, si assumim, ens pot permetre donar un autèntic fruit educatiu.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Seguim el segon programa presencial de l'any estel·lar de Ràdio Estel. Mai millor dit, amb la presència del Raül. Hola, Raül.
Sembla que farem l'horòscop ara.
Que això és Star Trek. Tu que ets més aviat de Star Wars, no?
Sí, sí.
Bé, com sabeu, el programa ha hagut de prendre un to més d'actualitat i avui és el que farem a l'hora del pati. Una mica menys de reflexió profunda i una mica més d'estat de la qüestió, de sondejar l'estat de la qüestió. Comencem amb l'hora del pati.
L'hora del pati.
Comencem un dimecres més. Avui, el 13 de maig, la Verge de Fàtima, la Mare de Déu de Fàtima, certament sembla que estiguem visquent el quart misteri de Fàtima, que és com anirà tot plegat i com ens en sortirem. Raül, tu que, diguéssim...
He de respondre això.
No, això no. Però sí que és veritat que, diguéssim, pel teu tarannà, estàs com molt preocupat de totes les qüestions aquest d'ordre pràctic, i avui et toca explicar-te.
Sí, em faràs de periodista una entrevista.
Exacte, sí.
Vale, un periodista poca cosa...
Avui el nivell de fingiment serà més alt que mai.
Vale, farem el que podem.
Aleshores, avui, precisament, comença la preinscripció. De moment en una fase telemàtica i després presencial. Explica'ns una mica perquè els nostres oients se situïn.
A veure, la prescripció a tots aquells nivells concertats que van des de P3 fins a quart d'ESO per a les escoles de la xarxa escolar de Catalunya, públiques i concertades, no privades, s'ha de presentar entre el 13 i 22 de maig. Aquestes són les dades. És veritat que s'ha d'entregar, les escoles no podem obrir, no podem rebre famílies fins al 19 de maig. És a dir, es busca que pràcticament tothom presenti telemàticament aquesta prescripció. I és veritat que aquesta presentació telemàtica s'ha facilitat al màxim. A partir del 19 de maig fins al 22, les escoles i les oficines de matriculació poden oferir cita prèvia i, per tant, presentar presencialment aquesta prescripció.
Sembla que sigui el DNI, això, o l'AID.
Sí, una cita prèvia. Sí. I és difícil d'explicar, tot això. Jo aniré fent el que pugui, però és difícil d'explicar.
Entenem que, i això, diguéssim, tots ho veiem clar, que amb moltes mesures de profilaxi, diguéssim, no? Mampares, mascarilles, guants...
Sí, s'ha fet un expert. Les escoles, aquests 3 dies de presencialitat, a més de fer cita prèvia, només s'obre a un petit grup de persones, de treballadors, que poden ser, depenent del volum de l'escola, canvia si són 3, 6 o 8. Però al mínim, si tens menys de 80, fins a 80 prescripcions, són 3 persones. Una persona d'equip directiu, una persona d'administració i una persona que obri i tanqui la porta. Amb totes, pues, mampares, gel hidronetejador, neteja específica, cada vegada que hi ha una visita, fer una neteja abans de que entri la següent visita, o sigui, tot un desplegament per les mesures sanitàries molt important.
Això suggereix que serà un procés una mica més lent de l'habitual, diguéssim.
I que suggereix que, home, per totes les escoles preferim la via telemàtica, per mail. En el cas de la meva escola hem fet un tutorial que hem penjat a la web per tal de facilitar tot aquest procés d'una manera telemàtica.
Ara per ara, a les escoles, en principi, no ha d'haver ningú. I, per tant, diguéssim, les famílies que truquin, el que es trobaran és el contestador, entenc.
Bueno, per telèfon sí que pots rebre trucades, però físicament, fins al dia 19, no pot haver ningú. I no es pot rebre a ningú. I, per suposat, que això ha fet força mal, perquè el confinament va arribar en ple, quan estaven fent-se totes les portes obertes. Algunes escoles les havien fet, algunes escoles les feien en aquell moment pràcticament. Clar, el fet de no poder visitar una escola, de veure-la i no tenir unes portes obertes, una visita presencial, una entrevista, ha dificultat molt tot aquest procés de prescripció.
Una pregunta que no té resposta, però sí que m'agradaria que ens compartissis la teva conjectura. De la mateixa manera que tot el sistema serà com més tolerant amb els alumnes que hagin d'aprovar cursos, diguéssim, quina creus que serà la resposta de l'administració respecte als concerts, diguéssim? Hi haurà també aquesta màniga ampla?
No, després el Carles Camí, que l'entrevistem, ho pot dir millor que jo, però sé que una entrevista amb les patronals, tant el conseller com el secretari general Carles Martínez, van dir que no hi hauria manga ampla. Però jo vaig entendre, li vaig escoltar explicar-ho al Carles, que d'alguna manera sí que deien, bueno, però tampoc faran sang. O sigui, que no serà una... no es posaran massa estricta. Cosa que és que... en tota aquesta situació tot va canviar molt ràpid. Abans del confinament tot semblava que aquest any serien especialment durs en les escoles concertades d'ensenyament. Crec que amb aquesta situació, bueno, esperem que siguin raonables.
Sí, sí, hi hauria una certa incoherència que ens demanessin a nosaltres tolerància que no l'apliquessin, no? D'altra banda, hi ha una altra qüestió que ha sorgit, que és la possibilitat que moltes famílies no preinscriguin els seus fills de P3 en previsió, diguéssim, no? Per tant, hauríem de tenir, no? El sistema hauria de tenir una mica de flexibilitat, perquè si es tanquen molts centres es pot donar el cas que comencin a fluir matrícules a l'octubre o al novembre.
Jo crec que això...
I recordem que infantil, tot i que ja ningú se'n recorda, però no és una educació obligatòria.
Jo crec que això tenen des del departament ho tenen al cap. Saben que aquesta situació no... Vamos, hi ha moltes famílies que no tenen al cap que s'han de matricular, prescriure i després matricular a les escoles. I, per tant, suposo que tenen les dades, però suposo també que al final tota la flexibilitat, tu deies a l'editorial, el món educatiu, que té aquesta fama de ser immobilista, això, en aquesta etapa...
pulveritzat.
Tota la cintura i tota la capacitat d'adaptació a la situació que es dona diàriament constant. Esperem que amb això també passi. Perquè les escoles concertades especialment, estem, i les públiques jo sé que també, estem molt preocupades pel fet de que anem molt a cegues en aquesta prescripció. Tot el moment clau de la preparació de les matrícules, de la promoció, anem a dir-ho així, de les escoles, ha quedat truncat. Per tant, ni les famílies tenen tota la informació, ni sabem si les famílies es mobilitzaran. Bueno, és una situació absolutament nova per tots.
I l'altre tema que m'agradaria que tractéssim és una mica la perspectiva. Com veiem en aquesta incertesa que serà en juny, que serà juliol i que serà setembre. La setmana passada que vam tenir l'entrevista de la directora general... teníem un escenari, sembla que l'escenari és diferent, aquell dimecres passat, el dia 2, era massa aviat, ara sembla que no. És tota la qüestió.
Sí, avui, a les 20 hores, i no podem afirmar res més, perquè potser a les 21 hores serà diferent, demà hi ha una reunió important amb la sectorial de les consellers d'educació de tot Espanya, amb la ministra. I pel que jo avui he llegit, la proposta de moltes comunitats autònomes és no obrir de 0 a 6 anys perquè és impossible mantenir la distància social. I aquí ja sí que hi ha diferències. Obrir, algunes comunitats autònomes defensen obrir només segon de batxillerat, quart d'ESO, o altres comunitats autònomes defensen, jo crec que Catalunya està més en aquesta segona via, obrir més nivells educatius i fer un servei educatiu més ample.
I donar la possibilitat de la conclusió del curs que parlàvem la setmana passada, no?
Això mateix. El que passa és que és complicat de... A mi em fa gràcia que l'argument és de 0 a 6 anys no es pot mantenir la distància social. Home, a primer, segona primària tampoc és fàcil. I als adolescents tampoc és tan fàcil mantenir. Tu li pots dir a un adolescent no facis un petó i no facis una abraçada, veurem que això sembla que serà fàcil i és propi de l'adolescent obeir-te a la primera i fàcilment.
No només estem en moment d'hormones, sinó estem en moment d'hormones comprimides, és encara pitjor.
Sí, sí, hi ha argumentacions que es donen que des d'un despatx es poden mantenir, però la vida real no es poden mantenir. És que és impossible. És totalment impossible. Igual que jo tinc molta curiositat si això dels torns, de poder anar per torns els nanos a les escoles, això és sostenible. També es parla que al setembre la idea d'ampliar ampliar plantilla per poder acollir a tots els nanos si fa falta el gimnàs. Bueno, tot és, tornem a la incertesa, clar. Veurem com s'organitza tot això. Jo no, aquest dematí jo tenia reunió amb el meu cap d'estudis de primària per parlar de l'any passat, de l'any que ve, però per organització de professors, cosa que aquestes dates és molt habitual que comencem a fer. Clar, a meitat de reunió, als 20 minuts ja ens donàvem compte que aquesta reunió no tenia sentit, perquè tot eren condicionats. I, bueno, això
que
sí...
Que quan el número de variables és superior a un llindar, és impossible treballar.
Per tant, ha estat una reunió no productiva, perquè és que no... Però això té una conseqüència greu. No estem organitzant bé el curs que ve, i això tindrà unes conseqüències, que potser només és que es queden sense vacances. Bueno, això no passaria res, però realment és una situació molt i molt complexa.
Bé, veurem com evoluciona. El que està claríssim és que a una crisi global la resposta ha de ser global, diguéssim. I sovint l'administració, o molta gent parla de l'equitat i de la solidaritat, etc. En aquest cas crec que més que mai l'entorn educatiu i l'entorn educatiu incloc l'administració, l'escola pública, l'escola privada, l'escola concertada, haurien de treballar conjuntament, perquè si no, una sola esquerda, és com un vaixell, una sola esquerda ho enfonsaria tot.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb aquesta voluntat d'informar i d'actualitzar, diguéssim, tot el que puguem a la mesura del possible amb els nostres oients. I ens acompanya, i li agraïm molt la seva presència al programa, en Juan José Falcó i Montserrat. Bona nit, Juan José.
Hola.
Ell és director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, que és, clar, amb els temps que corren, deus tenir moltíssima feina, certament, perquè necessitem molta atenció ara mateix, diguéssim.
Sí, sí, la veritat és que tothom a les administracions públiques, tothom està molt enfeinat i són feines que s'han de fer d'avui per demà, però, bueno, és el que ens toca fer i és la nostra obligació.
T'hem convocat, sobretot, perquè ens expliquessis com està la situació que ara és més urgent, que ha començat avui, que és la qüestió de la preinscripció. I som molt conscients, amb això et volem tranquil·litzar també, que sabem les coses amb un cert grau de certesa només. O sigui que, no, que el que diem és orientatiu, s'ha de tenir sempre una mica de cura.
Molt bé, sí. És veritat, Podem tenir poques certeses, però amb això de la preinscripció, algunes certeses...
Alguna més.
Com, per exemple, que avui hem començat.
Sí.
Amb algunes novetats que ara comentarem, i també sabem amb certesa que l'acabarem el dia 22 de maig. Les novetats principals d'aquest nou procés de preinscripció són la forma de presentació, per evitar amb el màxim possible la presència de les persones que demanen una plaça als centres educatius. Hem habilitat un procés de presentació telemàtica que està disponible des d'avui fins al dia 22 de maig, les 24 hores del dia, tots els dies. I per a les persones que no puguin fer la presentació telemàtica, hi haurà la possibilitat de presentar les sol·licituds o bé als centres educatius, sol·licitats en primer lloc, o bé als ajuntaments o a les oficines municipals d'escolarització. I en aquest cas és des del 19 de maig fins al 22 de maig. He de dir que ha començat molt bé la preinscripció i en aquests moments ja tenim més de 10.000 sol·licituds presentades, la qual cosa és un 10% del total de sol·licituds que tenim en previst, sí, que es van presentar l'any passat.
Dona la sensació que la gent tenia com ganes de preinscriure's, no? Imagino.
És comprensible. El que també he de dir és que aquesta allau de sol·licituds ha donat algun petit problema durant el matí i que ja tenim solventat, però sí que hem de dir que el dia que presentes la sol·licitud no té cap incidència sobre l'assignació de les vacants. De manera que l'important és que es presenti dins del termini i es pot fer en qualsevol hora del dia durant tot el termini.
Sí, per aclarir-ho, mentre es presenti abans del dia 22, presentar-ho el 19...
Inclòs.
El 22 inclòs, el 22 i el 19 dona, és exactament...
Exactament.
És exactament el mateix.
Hi ha persones que pensen que si la presentes el primer, pues tens més prioritat que si la presentes l'últim dia. No incideix. De manera que el consell que donem és que es presentin, ho poden fer qualsevol moment, i que és veritat que hi ha determinades hores del dia que el servei va una miqueta més lent, però cap problema.
Deixa'm per aclarir als oients, és a dir, la presentació telemàtica què vol dir? Que hem d'enviar un mail a l'escola, que es pot enviar el formulari a l'escola per mail i això ja té validació, per una fotografia a WhatsApp, o s'ha de fer un formulari online concret que s'ha penjat al departament?
Molt bé, és una bona pregunta. Hem intentat que el procediment de presentació telemàtica sigui el més senzill possible, i intentaré explicar-me. S'ha d'emplenar el formulari online, que és accessible des de les pàgines dels centres educatius o des de la pròpia pàgina de preinscripció.cat. S'emplena el formulari i una vegada les acabat, l'envies. I en aquests moments la sol·licitud queda registrada. Ara bé, cal tenir en compte que els centres han de baremar les peticions, han d'atorgar punts a les peticions, de manera que els centres necessiten tenir el resguard d'aquesta sol·licitud que genera el propi programa i també necessiten tenir la documentació que vulgui aportar la persona que fa la sol·licitud. Normalment, la documentació mínima és una fotografia o un escanejat del DNI, però si hi ha alguna persona que vol aportar altra documentació, ha de fotografiar o escanejar la documentació i enviar-la, això, juntament amb el resguard de la sol·licitud, a l'adreça electrònica, a la bústia del centre, amb un correu electrònic.
Sí, un document adjunt, diguéssim, convencional.
Sí, exacte. Com a documents adjunts has d'adjuntar, diguem, el resguard de la sol·licitud que t'ha generat el propi programa. És quan fas una sol·licitud, diu, vols desar? Si ho graves, envies això i envies escanejat o amb una fotografia, una simple fotografia, el DNI o la documentació que vulguis aportar. El centre ho rep al seu correu electrònic i emet un correu de confirmació de la recepció. Ja està. Això evita haver de demanar cita prèvia al centre en el cas de que vulguis presentar al centre, t'evita el desplaçament, t'evita, bueno, pues haver-ho de fer presencialment.
Sí, val a dir, i que de vegades quan les coses no funcionen s'ha de dir, però també quan funcionen s'ha de recordar que aquesta simplificació és una gran idea, o sigui, és una cosa que crec que és molt, molt útil, i diguéssim, perquè avui en dia tothom té el WhatsApp, tothom té, o sigui, que realment em sembla molt, molt encertat, això, diguéssim. No?
Bueno, tots ho agraeixo. En alguns ensenyaments, els ensenyaments postobligatoris, batxillerat i cicles formatius ja teníem implementat des del curs passat la presentació telemàtica i la idea era implementar-lo als obligatoris del curs vinent, però les circumstàncies
ens hem trobat.
Vull dir que alguna cosa bona d'aquesta situació, sí. Si hem de trobar alguna cosa positiva, és que coses que teníem previstes fer-les en un any o dos anys les hem hagut de fer en un mes o en 15 dies, i una d'elles és aquesta.
Tenim una qüestió, un dubte, diguem-ne, que és ja està prevista alguna fórmula per famílies despenjades? Diguéssim, hi haurà com una repesca o com ho veieu, això?
Sí, bueno, en primer lloc, les persones que no tenen la possibilitat de fer la inscripció de forma telemàtica, com he explicat, que és possible, perquè no tinguis els terminals, perquè no estiguis acostumat a treballar amb correus electrònics, hi ha la possibilitat de presentar la sol·licitud al centre com s'ha fet sempre. L'única diferència aquest any és que s'ha de demanar una cita prèvia al centre. També és molt senzill demanar la cita prèvia. La manera més fàcil i més accessible és una simple trucada al centre, i el centre et diu, doncs vines el dimarts a les 9 del matí o a les 10 del matí, i et diuen quina documentació has de presentar i la presentes. Aquesta és la manera. I després, cada any ens passa que hi ha famílies que, pels motius que sigui, no han pogut fer la preinscripció en el termini. Llavors, el sistema està previst per donar un lloc escolar a tothom. És a dir, que la garantia que donem, que es dona cada any, sempre, és que tothom acabarà tenint un lloc escolar gratuït. El que passa és que el millor és fer-ho de forma en els períodes ordinaris, el que diem el període ordinari de matrícula, perquè dona possibilitat de triar els centres i estar d'una forma més organitzada.
Hi ha una qüestió al respecte, una circumstància... Perdó.
Sí,
una circumstància especial que és una idea que hem sentit, diguéssim, que la possibilitat de moltes famílies que, com que P3 no és, o sigui, infantil no és un ensenyament obligatori, que no els preinscriguin, o sigui, que s'esperin a veure què passa. Vosaltres heu fet alguna mena d'estudi o quina previsió teniu al respecte d'això? No sé si m'he explicat, eh?
No, segur que t'has explicat, però no t'he acabat d'entendre.
Sí, que és possible que diguéssim, davant de que algunes famílies amb una mica d'angoixa sí, decideixin no preinscriure els seus fills de 3 anys a l'escola, o sigui, retardin, diguem-ne, l'escolarització, que al final ja no ens en recordem, perquè ningú hi compta, però sí, infantil no és obligatori. Heu pensat aquesta possibilitat?
Ara t'he entès, eh? Però és que jo estava ficat amb la preinscripció.
No, tranquil, perdó.
Primer, el segon cicle d'educació infantil de 3 a 6 anys no és un tram obligatori, és un tram voluntari, el que passa és que...
És majoritàriament seguit,
pràcticament,
no?
Pràcticament
tothom.
Escolaritzat del 100%, no? És a dir, que és un nivell que diem universal, però no obligatori. En la pràctica, tothom està... Esclar. Ara, si una família decideix lliurement no escolaritzar el seu fill o la seva filla fins a P4, P5 o primer de primària, no hi ha cap problema. Jo en aquests moments no és la meva responsabilitat, però tampoc tenim cap previsió en aquest sentit. Però podria ser que alguna família decidís no fer l'escolarització.
Sí, jo m'imagino, el millor és que tinc tendència a pensar massa a les possibilitats, però m'imagino famílies que vinguin a preinscriure's, diguéssim, no? A matricular-se a octubre, a novembre, quan les aigües s'hagin calmat més. Bueno, suposo que ho farem com sempre, no? A través del consorci...
Una cosa, hem de diferenciar el que és un nivell obligatori del que és un nivell no obligatori.
Exacte.
Si una família no fa la matrícula, o sigui, una família no ha fet la matrícula en el moment que toque amb un nivell obligatori, nosaltres ho detectem i tramitem la matrícula al moment que ho detectem. Pot ser al juliol, pot ser a l'agost, o si ens ve una família de...
No ha vingut, o
a l'octubre no ha vingut, li donem plaça. I com que és un dret fonamental, li hem de facilitar una plaça gratuïta allà on tinguem vacants. Però si és una persona, un nen, d'un nivell no obligatori, no hi ha l'obligació de facilitar una plaça. És a dir, si ens ve un alumne de P3 en un moment en què no tenim vacants, doncs no li podrem donar una vacant. No tindrà l'obligació el sistema de donar-li una vacant, com sí que la tindríem si fos d'un nivell obligatori. Per tant, el meu consell és que les famílies que tenen fills o filles en edat de 3 a 6 anys que facin la preinscripció, perquè si hi ha alguna por amb les condicions del retorn al setembre, siguin quines siguin aquestes condicions, el que temo que el Departament d'Ensenyament és que la tornada a l'escola, sigui ara el juny o el setembre, serà amb les condicions de màxima seguretat pel professorat i per tot el personal i sobretot i especialment pels alumnes.
De fet, jo volia fer-te una pregunta més tècnica. Clar, vosaltres teniu la previsió, pel que has dit al començament, de rebre unes 100.000 prescripcions, que és una dada que jo no tenia.
Una mica més.
Una mica més, va.
Pot ser una miqueta més, sí.
Va. El fet és, clar, el fet que tots els plaços s'hagin hagut de comprimir una mica per poder-los encabir en un calendari molt diferent que el que habitualment, sí. Això es preocupa, que donarà dificultats de gestió, que potser ens trobem que... O sigui, el conseller deia que si no començàvem per aquestes dates no es podia garantir que al setembre comencés... tothom estigués distribuït on tocava i la dotació de professors. Esteu preocupats per aquest tema dels plaços o penseu que ara mateix està controlat?
Com la preinscripció com l'hem començat avui, tenim un calendari de totes les actuacions i farem la matrícula a finals del 13, crec que està previst el 17 de juliol, i garantirem que estigui tot preparat per iniciar el curs el 14 de setembre. El problema hauria estat si ens anéssim anat més enllà el 20 de maig, l'inici del procés. Llavors hauríem tingut cada setmana que ens anàvem més enllà d'aquesta setmana era una dificultat afegida. Diguem que el límit per poder-ho fer amb una certa tranquil·litat, tot i que, com molt bé has dit, estem comprimint molt els terminis i estem treballant en unes condicions que no són les òptimes. Estem fent el teletreball, tenim alguna de les persones amb llocs de responsabilitat doncs, que no pot treballar al 100%, ja, això ens està obligant, com hem dit abans, és que el personal que tenim està treballant moltíssimes hores els caps de setmana, però tot i així, havent començat avui la preinscripció, la previsió és que podrem complir tots els terminis amb el calendari anunciat i que per part de la preinscripció, o sigui, diguem que la finalització del procés de preinscripció, que acabi amb la matrícula, no serà un obstacle per poder començar el curs amb normalitat.
Sí, tota la normalitat possible. Sí,
parlar avui de normalitat.
Normalitat em refereixo a...
Sí. Perdó. No, se m'ha escapat.
Portem tot el programa fent prova d'això, sí que al final...
Però és quan ho he dit i m'he sentit i dic, no, em referia... a que l'inici que el tenim pensat pel 14 de setembre, doncs en principi la preinscripció no seria un obstacle per començar el 14 de setembre.
Sí, per últim, volíem preguntar-te una mica tema de punts, o sigui, no fa falta explicar-ho tots, però ajuda'ns una mica a recordar a les famílies com es reparteixen les prioritats, o sigui, 40 punts de teus germans al centre...
Sí, ara m'has fet una pregunta que la tenia per aquí apuntada i per si em pregunten això...
I ja l'has perdut el paper. Va.
Escolta, perquè això és molt delicat, perquè si ho dius malament generes unes expectatives.
Totalment.
Mira, no ho tinc aquí cap problema. Si hi ha germans matriculats al centre, o el pare, la mare, o el tutor legal treballa al centre, són 40 punts. Després hi ha un altre criteri de prioritat, que és la proximitat al domicili o al centre de treball, que aquí són 30 punts. Després també tenim si el pare o la mare o tutor són perceptors de la renda garantida, són 10 punts. Si l'alumne que fa la preinscripció, o el pare, la mare, un germà o germana, té una discapacitat superior al 33%, 10 punts. Vull dir que aquests són els criteris de sempre, que perquè aquests estan marcats en un decret i en una llei i no els podem canviar d'un any per un altre.
Molt bé. Doncs perfecte, José, moltíssimes gràcies de debò per respondre les preguntes i fer l'esforç de ser clar, que en aquests moments d'incertesa no està tan clar poder ser clar. Moltíssimes gràcies, bona nit, i confiem que tot vagi molt bé. Gràcies per tot.
Bona nit, adéu.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb aquests programes especials en què intentem captar l'actualitat educativa, que és...
És molt actual.
Molt actual. I ens acompanya un vell conegut i estimat del programa, en Carles Camí. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Com sabeu, en Carles és president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyança de Catalunya i una persona que porta molts anys a l'ensenyament i dels que podríem dir que se n'entera de les coses. I per això hem pensat que seria interessant que ens pogués compartir el que és compartible en aquests moments. La primera qüestió que et volíem fer és una mica... Ja, que nosaltres som de la concertada, tu, diguéssim, representes la concertada, és una mica valorar com ho estem vivint. Com creus que viu la concertada el confinament?
El confinament, val. Mira, quan tu dius que sóc una persona enterada, doncs et diria que estic enterat com la majoria de les persones que a través dels mitjans de comunicació se n'enteren de les coses. Però jo crec que amb aquest enterament o amb aquests comunicats on se'ns donen doncs, normes, orientacions, pautes, directrius, és molt important la imaginació i la creativitat de cada escola, l'autonomia de cada escola per saber-ho adequar a les seves característiques. Què vull dir amb això? Que l'escola concertada, amb tota aquesta situació que ens hem trobat, hem sabut donar una resposta ràpida i immediata a tots els nostres alumnes, amb el suport i l'ajuda telemàtica amb les diferents, jo diria, classes que es van fent dintre d'un horari més o menys normal, que lògicament no pot ser mai igual que la presencialitat.
O sigui, en aquest sentit, el balanç és positiu de la resposta de la concertada.
El balanç és positiu i et diré només dos aspectes. Una, han mantingut l'atenció al servei en els alumnes, a tota la seva capacitat d'aprenentatge, però tant o més important que això és que ha despertat amb alumnes, professors, amb tots, unes competències digitals que crec que ha sigut una espantejada molt important i que se'n servirà de cara al futur. Què vull dir amb això? Que, escolta, que el Covid, a pesar de tots els inconvenients que ens ha portat, torno a dir, ens ha portat aquesta millora amb les destrezas o habilidades que en diuen informàtiques. I això és el que hem sigut capaços de poder donar resposta immediata a tot l'alumnat, que pràcticament no se n'han ressentit, tret de la presencialitat, que lògicament priva d'una de les funcions més importants de l'escola, que és la socialització, el contacte amb els companys, amb els amics. Això no pot ser.
De fet,
que amb les videoconferències, déu-n'hi-do el que es aconsegueix.
Sí, jo ho comentàvem a l'editorial, jo crec que s'ha produït una paradoxa, és una cosa que no es veu, però que em sembla que és molt important, que molts professors han detectat la necessitat emocional dels seus alumnes, diguem-ne, la manca de presencialitat ha provocat que es fessin més presents a la vida dels seus alumnes, telemàticament, amb una major preocupació, i això també em sembla que és un efecte positiu de la crisi. Potser per mi el que té un potencial educatiu més durador, no? Diguéssim.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Aquestes situacions desperten solidaritat, desperten companyerisme i, per tant, potencien totes aquestes habilitats emocionals que a vegades, per exemple, la presencialitat passen desapercebudes i que es posen més de manifest, precisament per la necessitat que hi ha d'aquesta comunicació, d'aquest contacte via telemàticament. Però jo diria la valoració dintre de lo que ha vingut, escolta'm, que això no ho podem canviar, s'ha donat una resposta que jo crec que els alumnes i els pares, com així ho han manifestat en moltes enquestes que han passat en moltes escoles, estan, jo diria, contents, jo diria, i agraïts per la resposta que s'ha donat.
Abans del confinament, l'escola concertada estava en un moment amb diversos processos legals, diguem-ne, decrets possibles...
Una
situació delicada.
Sí.
Això ara sembla que tot això va passar fa 10 o 12 anys i fa 2 mesos, 3 mesos que estàvem amb aquesta polèmica. Com tornaran tot aquesta? Quan s'aixequi l'estat d'alarma, què passarà amb tot això?
Aquesta és una situació crítica. Suposo que ho referiu en el decret de renovació de concerts.
Per exemple.
Hi ha l'animositat en general de l'administració actual contra la concertada, sí. Diguéssim.
A veure, està clar, a veure, jo parlo amb tota confiança, està clar que ideològicament, o ja, millor dit, hi ha una determinada ideologia que la concertada no ens estima, i això, vull dir, ha sigut així. Aleshores, clar, tot el decret de renovació de concerts portat, jo diria, per aquestes ideologies, doncs ha comportat uns condicionaments i unes restriccions a l'hora de renovar els concerts. I els primerament, o els que estan més directament afectats, són el tema de la diferenciada. Però, bueno, però independentment de que aquesta renovació de concerts no contemplava el tema de la diferenciada, en el trasfondo hi ha una política de que, mica en mica, anar laminant, anar suprimint, jo diria, els concerts. I aquesta és la voluntat, jo diria, política que ha imperat en aquests mesos anteriors al Covid. És veritat que amb tot això ha quedat ara una mica, jo diria, parat, i ha quedat una mica, jo diria, aturat, no? I, per tant, ja veurem si després de la tornada tornarem a les andades, tornarem a reemprendre, o potser els farà veure que l'escola concertada és necessària, és imprescindible per mantindre un bon equilibri dintre del sistema educatiu de Catalunya, perquè no oblidem que el Servei d'Educació de Catalunya està, jo diria, suportat per l'escola pública i l'escola concertada.
Amb un percentatge elevat i molt, molt notable. Hi ha un altre tema...
Qüestionar-se la concertada seria qüestionar-se el sistema educatiu de Catalunya, i aquesta és l'única realitat. Una altra cosa és el tema del finançament i el tema de la famosa equitat i la segregació social.
D'això volíem parlar una mica, diguéssim, que és el tema, un tema que és delicat, però per això no vol dir que no n'haguem de parlar, que és la qüestió de les quotes. En alguns casos hi ha hagut certes crítiques sobre el manteniment de les quotes, en altres casos hi ha hagut uns altres canvis, hi ha fins i tot alguns mitjans que publiquen com amb molta animositat al respecte d'això. Com ho veus globalment, Carles?
Bueno, mira, a veure, lògicament hi ha una corrent que tots sabem, jo diria, d'on ve, que tot el que comporti i pugui perjudicar la concertada, doncs benvingut sigui. Què vol dir amb això? A veure, el tema, jo diria, el tema de les quotes. És veritat que en aquestes circumstàncies els mitjans de comunicació, inclús a vegades amb declaracions no acertades per part de l'administració, s'insisteix en aquesta voluntarietat de les quotes. A veure, el que no podem obviar és un primer principi i és de que les escoles concertades estan infrafinançades. I això ho posarem de manifest amb una infografia que està elaborant on es posa de manifest que el concert cobreix única i exclusivament el 65% dels costos reals d'una escola. Això vol dir que el 35% restant l'han de sufragar els pares amb aportacions voluntàries, però aquí jo dic necessàries i imprescindibles per la continuïtat i l'estabilitat de les escoles. I això és així. I per tant, parlar d'aquesta voluntarietat, de que els pares han de pagar aquestes quotes, si volen, posaran en fallida l'escola si deixen de fer aquestes aportacions.
I de fet...
Dit això, tots som conscients que la situació actual ha comportat de que les escoles, lògicament, tens menys despeses, no tens gastos de llum, d'aigua, de neteja i tal, i hem ajustat les quotes. Però, en tot i això, mantenim tota l'estructura de funcionament, tot el professorat, per descomptat el que paga el pagament delegat i el que paga el pagament centre, i tot el personal d'administració i de serveis s'han mantingut i, per tant, les despeses hi són a pesar d'aquests descomptes que s'han fet amb la majoria d'escoles.
I després hi ha una qüestió conceptual, Carles, que em sembla que és com molt fonamental. Clar, les quotes de l'escola concertada no són, conceptualment parlant, unes quotes a canvi d'uns serveis, diguéssim. No? L'aportació voluntària és el compromís de les famílies que han pres una decisió a favor d'un model educatiu per ajudar-lo a finançar. O sigui, en aquest sentit, són dos fenòmens diferents, que moltes vegades s'ha plantejat en altres contextos, però és així. És a dir, no és a canvi d'un servei, és que si no ens ajuden a mantenir les escoles, les haurem de tancar. I, per tant, estem contribuint a mantenir la llibertat de l'acció i el model que ens agrada.
Però permetem que jo faci una
observació
perquè la gent pugui entendre per què aquest discurs de que l'escola és gratuïta i tal. A veure, jo dic dues coses. La Constitució diu ben clar que l'ensenyança obligatòria és gratuïta. Fixa't bé el que et dic, La Constitució obligatòria i gratuïta. Per tant, cap polític, cap institució pot anar en contra del que diu la Constitució. Però la Constitució, simultàniament a dir que és obligatori i gratuïta, també diu que facilitarà el finançament corresponent i adequat per fer realitat aquesta gratuïtat. I aquí és on falla. I, en conseqüència, com que aquesta gratuïtat no és possible, els pares han de fer aquestes aportacions pel sosteniment de l'escola. Però torno a dir, els polítics, com que parlen d'ensenyança obligatòria i gratuïta, no poden acceptar, no poden reconèixer aquest infrafinançament i, per tant, parlem d'aportacions voluntàries. Però és una quota única exclusivament per fer viable la continuïtat i l'estabilitat d'una escola. Perquè si els pares deixen de fer aquestes aportacions, l'escola entra en fallida en 24 hores. I això és així.
És així.
I això és el que han d'entendre, intento jo dir, transmetre als pares. Aquest 65%, i l'explico, i faig pedagogia, perquè escolta'm una cosa, i ho entendràs molt fàcilment per entendre's. Saps el que comporta el concert? El concert jo te'l diré. El concert consta d'uns diners que van directament de l'administració a les comptes corrents dels professors, que és per pagar la nòmina de les hores del currículum. Per tant, aquests diners ni passen per l'escola. Quins són els únics diners que arriben a l'escola perquè l'escola els pugui gestionar per fer-los funcionar? Saps de quan estem parlant? Estem parlant que una escola d'una línia rep al cap de l'any 90.000 euros. Al cap de l'any. I amb aquests 90.000, ara aquí faré la retèlia, ha de pagar lloguers, amortització, personal de secretaria, d'administració, neteja, lloguers, aigua, llum, gas, assessories, assegurances, psicòlegs, professorat de reforç, etc, etc. Això s'ha de financiar amb 90.000 euros al mes. Quan només amb el sou de la secretària i la neteja ja pràcticament ja, ja, s'ha de comptar.
I
aquesta és la realitat. Aquests 90.000 euros no poden fer front a unes despeses que té una escola d'una línia que estan al voltant dels 400-500.000 euros. Estic parlant amb números rodons. Ja tens la diferència. Ja tens la diferència.
I curiosament, quan tothom parla...
Veu que nosaltres estem demanant reiteradament al departament i dir, escolta, feu possible aquesta gratuïtat. Clar. I és tan fàcil com doteu dels recursos econòmics necessaris per fer efectiva i real la gratuïtat i que qualsevol alumne tingui la llibertat de poder escollir el centre sense estar, jo diria, gravat per aquestes quotes o aquestes aportacions. Mira si seria fàcil.
Curiosament, tothom parla de gratuïtat... Bueno, els polítics parlen de gratuïtat, però quan hi ha més despesa, per exemple, en aquesta època, que hi havia inicialment, per la prescripció, has d'obrir l'escola i has de mesurar, has de tenir unes mitjans de seguretat sanitària, inicialment el departament et deia, bueno, que cada escola concertada s'espavilli amb això. Després s'ha rectificat.
Exacte. Rectificat una mica.
Bueno,
finança, no ho subministra, però almenys ho finança. Sí. I veurem quina part.
Per què ha rectificat, però per què ha rectificat? No ha rectificat. Jo diria per iniciativa d'ells,
Sí, sí.
Perquè va haver-hi una carta que vam enviar molt dura al conseller i a la presidència de govern, i aquí va haver-hi pressions de tots els partits polítics, de dir, escolta'm, l'ajuda que es faci a la pública exactament a la concertada, i aquí la conselleria va tindre que fer marxa enrere i acceptar que tindrem els mateixos recursos. I no, fixa't bé el que et dic, i no només per la preinscripció, que estem parlant d'unes mascaretes per tres persones, que estem parlant, vol dir, de molts pocs diners. No. Si això al setembre comporta una despesa per increment de plantilla perquè els grups s'han de desdoblar, lògicament volem els mateixos recursos humans i materials que tindrà la pública. I així es va comprometre el conseller Margalló. Però com a conseqüència de la pressió, si no, evidentment,
si no, de què?
La concertada, sí, sí, se n'hagués tingut que espavilar pel seu compte, això està clar.
Sí, i tot la famosa doble vara de medir.
I tot té un límit. És veritat, també volia dir-te, des de les quatre patronals de la concertada, esteu fent un esforç gran en fer un missatge únic, diguem, de fer pedagogia a tot això que és una escola concertada, com es financia, etc. Últimament es nota molt això, aquesta unitat d'acció, per dir-ho manera.
Jo crec que també s'ha visualitzat molt amb aquestes circumstàncies, precisament com a conseqüència d'aquests agravis comparatius, ens hem exclamat i ens hem queixat, i no només hem aconseguit això, sinó també que han presentat un pla de rescat, que l'han quantificat de lo que representa, de lo que representa a les escoles. Perquè, escolta'm una cosa, també l'opinió pública ha d'entendre que la majoria d'escoles, la mitja pensió, les activitats extraescolars, l'acollida matinal, que són serveis, podríem dir, no obligatoris, voluntaris, ajuden als marges d'aquestes activitats, ajuden al finançament de l'escola. I, en conseqüència, aquestes escoles que han perdut tots aquests ingressos provenents de lo que t'he dit, d'activitats extraescolars, de la mitja pensió, etc., això afecta també a lo que en diríem la compte d'explotació de l'escola. Afecta, lògicament, els ingressos. Per tant, les escoles concertades estan patint, jo diria, un greu moment. I s'ha d'agrair, que majoritàriament els pares han sigut solidaris i han, jo diria, contribuït amb les quotes, amb els descomptes corresponents, majoritàriament. Això també vull transmetre-ho a l'opinió pública, sí, que hi ha hagut una conscienciació de que l'escola s'ha de mantenir i s'ha mantingut degut a que la majoria de pares han contribuït. Perquè, inevitablement, sempre pot haver-hi un percentatge molt reduït d'aquell pare que per principi no vol pagar aprofitant-se de les circumstàncies. I l'escola té molt clar que diferència aquell pare que no pot pagar, que té tota l'ajuda i més, la que faci falta, del pare que no vol pagar aprofitant-se de les circumstàncies.
Absolutament. És cert això, que en la resposta positiva que dèiem de l'escola concertada al començament de l'entrevista hem d'incloure de les famílies. Nosaltres tenim el cas de moltes famílies que ens han ofert ajuda per poder millorar les beques pels que no necessiten. És a dir, no només han contribuït, sinó que alguns han anat més enllà, diguéssim. No? Carles, moltíssimes gràcies per ser al nostre programa un cop més. Confiem que les coses, bueno, anava a dir, millorin o almenys no empitjorin més. I moltes gràcies un cop més i molts ànims.
Estem en el dia a dia i tranquil·litzar un missatge a tots els pares que si deu al setembre les escoles obrirem amb la màxima presencialitat, jo diria, possible, perquè serem imaginatius i creatius per donar una resposta a la demanda social. I la demanda social és que els crios han d'estar escolaritzats.
Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Estem en aquesta conferència. Bona nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I seguim a l'últim bloc del programa d'avui amb les recomanacions de sempre. Avui ens acompanya l'Artur Font. Artur, bona nit.
Bona nit.
L'Artur és director de la Delegació Comercial de Catalunya de Santillana i gerent comercial, diguem-ne. I l'hem cridat perquè ens expliqui una miqueta un projecte que ara està com bastant de moda durada les circumstàncies, que és l'escola a casa, diguem-ne, no? Una mica de... Això és una cosa que vosaltres ja teniu treballat d'abans, però que de cop i volta s'ha convertit en rabiosíssima actualitat. Ens pots explicar una mica en què es basa el projecte? Sí, una petita introducció.
Sí, bé, el concepte de l'escola a casa neix pràcticament el dia 13-14 de març d'enguany, quan se'ns comunica que ens tenim que confinar, i això ens genera tot un desafiament des d'un punt de vista d'empresa, però també des d'un punt de vista de societat. Nosaltres en aquell moment, aquell cap de setmana, va ser molt, molt actiu des del punt de vista de que veiem que teníem que fer quelcom per la comunitat educativa, quelcom diferent del que fèiem, molt més lligat al que seria una acció social per donar cobertura i fer de contrafort d'entrada inicialment a tots el que seria els nostres usuaris, entenent com usuaris, tant centres educatius, els professionals que hi treballen, però també totes les famílies que estan dintre d'aquests projectes educatius.
Mai tan vinculades a l'educació com ara, certament.
Mai tan vinculades com ara. Però bé, realment era un context difícil, està sent un context difícil, i també no voldria deixar passar l'ocasió per donar el meu suport a tots aquests professionals que estan treballant des de casa, Jordi, que estan treballant en moltes ocasions amb els seus recursos, amb recursos propis, amb els seus ordinadors, amb les seves línies de comunicació i amb tots els centres educatius que estan donant cobertura a tants i tants i tants alumnes a Catalunya.
Perquè aquesta plataforma de l'aula a casa la plantegeu per quines edats? Totes les edats educatives, només una franja d'edat concreta?
Sí, bàsicament està orientat al que serien els nivells del nostre, diríem, espai natural, no? Que són ensenyaments obligatoris i algun postobligatori, com pot ser batxillerat i formació professional, entenc com a obligatori ja, degut al context social, també al món del 3-6. Però sí que volíem donar-li, Raül, un sentit no només de centre o d'escola, sinó també poder donar cobertura i escalf a les famílies. Les famílies s'estan trobant, i a més ara mateix ho estem compulsant d'una forma més evident, amb una coexistència de treballar des de casa, tenir els seus fills a casa. Hi ha molts desafiaments amb els quals no estan avesats i que no són, diríem, no tenen les eines ni probablement les tindrien que tenir, no? I tot el tema d'educació emocional, d'educació per la salut, i necessiten moltes eines amb les quals també les podran trobar dintre del concepte escola-casa. Escola-casa, en definitiva, és un marc que hem volgut dotar-nos d'un marc, o dotar la comunitat educativa d'un marc que ens permeti donar eines i serveis en aquest context i en aquesta situació, sobretot per treballar en remot.
O sigui, diguem-ne, i d'alguna manera no és pròpiament només agafar el llibre de text i posar-ho en un
PDF. I llegir-lo de lluny.
I llegir-lo a la pantalla. Suposo que en aquest cap de setmana i una feina prèvia és un treball més enllà de fer el que es diria un PDF.
Sí, certament és així. No estem parlant d'això, estem parlant de molts altres recursos. De fet, qualsevol persona que ho pugui veure ho pot trobar dins de la pàgina web de Santillana, santillana.cat, ho podreu veure. Hi ha molts recursos, però un d'ells era veure l'engròs de la situació. Nosaltres ens trobem davant d'un desafiament. A Catalunya hi ha més d'un milió d'alumnes, més de 100.000 professionals, o al voltant de 100.000 professionals. Molts d'aquests alumnes treballen amb... o se l'estan jugant en aquests moments en Santillana, que era la nostra primera prioritat, i aquí el que hem volgut fer ha estat posar al servei totes les nostres eines digitals. No són PDFs enriquits, quan parlem de llibres digitals, estem parlant de multimèdia, estem parlant de peces i elements personalitzables, d'eines que venen acompanyades ja fins i tot d'intel·ligència artificial, molt orientades als professionals, que són els que realment amb qui nosaltres tenim relació. No seria tant amb la família, sinó és amb els professionals dels centres docents. He de dir, Jordi i Raül, que en aquests moments, és una dada que sí que puc compartir amb vosaltres, hem activat amb aquests dos mesos de confinament quasi 200.000 llicències. Hem entregat quasi 200.000 llibres només a Catalunya de forma gratuïta.
Déu-n'hi-do.
Perquè, d'alguna manera, sempre veiem que tot aquest procés ens ha fet fer un màster accelerat de treball no docent no presencial. Per tant, entenc que les editorials, i vosaltres també, Santillana, heu de canviar una mica la vostra manera de pensar els llibres de text, la tasca i el material que proposeu a les escoles. Això ha vingut per quedar-se?
Bé, de fet, d'un punt de vista tècnic no hi ha problema. Ha vingut per quedar-se. Jo crec que ja conviu entre nosaltres. Probablement el que ara mateix estem tenint és una acceleració tecnològica i que, evidentment, això farà repensar moltes coses. Però també he de dir i he de posar en valor elements que jo crec que ara mateix estan, o peces que estan succeint, com veieu, com sabeu, perquè els mitjans de comunicació se n'encarreguen, vosaltres sou un d'ells, de donar aquesta informació. Ara mateix hi ha molts problemes estructurals des d'un punt de vista de telecomunicacions, d'accés a la tecnologia, etcètera, etcètera. No veiem tant problema des d'un punt de vista de què podem oferir. Nosaltres ja estàvem aquí. Tota la nostra oferta educativa pot ser treballada 100% en digital, 100% en paper o d'una forma híbrida. De fet, jo crec que és l'aposta més segura en aquests moments. De fet, he de dir que els centres que estan treballant amb suports paper i suports digitals de forma mixta són els que menys tensions estan tenint en aquests moments amb tot el que seria el procés educatiu, però sí que és cert que hem generat un accelerament tecnològic. Això és cert.
I en aquest sentit, com preveieu el curs vinent? Teniu alguna... Evidentment, tot són conjectures i tot és, diguéssim, allò, mirar amb el dit per on bufa el vent, però, diguéssim, quina impressió teniu? És que la perspectiva de les editorials em sembla molt interessant, també.
Sí. Bé, de fet, entre tots estem generant observacions. Aquí el legislador i les autoritats sanitàries ens marcaran molt el ritme. Penseu que fa 24-48 hores la ministra d'Educació ens va llançar una notícia que fa 24-48 hores no la teníem amb els escenaris. Des d'un punt de vista marc, nosaltres ens acomodarem a qualsevol de les realitats o necessitats dels centres educatius. Si volen apostar per més digital, podrem fer-ho. Si volen apostar per una situació més tradicional, ho podrem fer. Certament, el que sí que estem observant és que estem en un context que ens tocarà dialogar cada vegada més amb les incerteses de la vida.
Sí. Com a flexibilitat no està malament, però si no ens enganyem. Això que dius de que cada dia hi ha una notícia nova i que ara que fem amb això, és divertit, es fa divertit i obre hipòtesis de treball constantment.
Artur Font, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, que és un projecte que va més enllà del que és pròpiament empresarial i va, com molt bé deies, a una acció també social. Realment, ho hem dit alguna vegada ja, aquesta crisi, les crisis solen treure el pitjor i el millor de les persones, però tinc la sensació que aquesta crisi a la nostra societat ha tret sobretot el millor de persones i institucions. Moltes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
I arribem al final del programa d'avui, aquest segon programa de la segona època, postconfinament, amb tot l'equip acomiadant-se de vosaltres. El Toni Huguet, el control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana vinent a la sintonia de Ràdio Estel. Confiem que així sigui i, per una vegada, tenim més ganes d'estar a l'aula que d'estar al pati.